A Ràdio Maricel, a cel obert.
Nou i 51 minuts, aquest és any d'aniversaris, d'alguns aniversaris, i d'uns altres amb sordina. La setmana passada parlàvem amb en Rafael Marcet, d'aquests 50 anys tocant la gralla des de l'any 73, i en teníem una a la recambra, perquè no sabíem pas si aquesta història la podríem deixar anar o no. I és que aquest any fa 50 anys també, d'un disc de gralles que va sortir al carrer l'any 1973, editat per Adigsa. Però com que hem d'anar una miqueta enrere la història per contextualitzar tot plegat, primer saludem en Sergi Molina. Sergi, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Perquè a en Sergi li hem demanat que estiri el fil d'una història, que és la història d'aquest disc. Però abans d'arribar a la història d'aquest disc, anirem una miqueta més enrere en el temps, anirem fins l'any 30-31, quan la Companyia del Gramòfono, situada a Barcelona, van registrar dos discos d'una colla vendrellenca, la colla del Romeas. En un d'aquests discos hi havia el Toc de Castells i el Toc de Matinades, que en el seu moment el Toc de Matinades s'anomenava, o en el disc consta amb el nom de Diana, i en un altre disc hi havia el Toc de Processó i la Marxa dels Camats. Però anem pel Toc de Castells, perquè, si us sembla, val la pena, eh? Aquest disc, un d'aquests discos, es va reeditar l'any 1967 i els dos discos van acabar formant part d'un compact disc que la coordinadora de grallers de Vilafranca va editar l'any 2012. Bé, un Toc de Castells de l'any 1930. Sergi Castimbaler, què tal?
Del 1930,
del no? 1930. Va, saltem del 1930 al Toc de Castells del 1973. O sigui, superada la República, la Guerra Civil, la postguerra i encara al final del franquisme, 1973, Toc de Castells de el que en el disc s'assenyala com Escola de Grallers de Sitges. Estem al 1973, aquell disc de 45 revolucions que va editar Adigsa, editora general, societat anònima, creada pels germans Josep Ignasi Espartico, per Josep Maria Massip i per Francesc Cabana, cunyat de Jordi Pujol, però home de gran cultura. Adigsa, que va fer un munt d'enregistraments de temes tradicionals catalans, de música tradicional catalana. Adigsa, que va tancar l'any 1983, ara fa 40 anys del tancament d'Adigsa, i Hisenda li va clavar una multa de 40 milions de pessetes que no va suportar. I si vostès troben aquest disc a plataformes, perquè aquest disc sí que hi és a plataformes, i és perquè el fons d'Adigsa va anar a parar a la discogràfica PDI, i de PDI va anar a parar a la discogràfica Pickup, i aquest fons de pick-up que hi ha els discos de la Trinca i aquests discos de música tradicional es pot trobar a plataformes. Bé, disc de Dixa 1973, 4 temes en el disc: Les Gralles, Música Viva del Poble, Escola de Grallers de Sitges, Toc del Castell, Passacalle, Vermut, Matinades i Tom de Professor, amb la portada de la Colla Jove dels Xiquets de Valls en una diada de Sant Fèlix. Sergi, et vam deixar l'encàrrec de saber què hi havia darrere d'aquest disc. Per què en el disc, en les notes del disc, no posa ni qui toca, perquè no diu el nom dels instrumentistes, i poca cosa més, es parla molt dels castells, de les colles castelleres del moment, etc, etc. Però a nosaltres ens interessava saber, bé, qui tocava en aquest disc.
Sí, exacte, qui tocava, no? Perquè és el que comentaves, un disc del 1973, el tercer disc que s'enregistra a Catalunya, i justament en la caràtula no posa Escola de Grallers de Sitges. Fàcil, doncs, no? Escola de Grallers de Sitges, el primer que pensem, lògicament, és que en Blai Fontanals surt al carrer el 1971, per tant pensem, ostres, si l'enregistra l'Escola de Grallers, en Blai Fontanals hi participarà. Doncs el primer que fem és anar-li a preguntar en Blai perquè ens expliqui del disc. I què ens trobem? Doncs que realment no és l'Escola de Grallers de Sitges del 1971 qui ho enregistra, sinó que és un disc enregistrat justament pels Grallers Vells de Sitges, els Grallers Vells de Sitges, que molts autors, no, diuen que representa la primera Escola de Grallers de Sitges de l'any 1952. Per tant, allà descobrim que justament en Blai Fontanals no participa en l'enregistrament del disc, però en Blai, d'alguna manera, sí que serà protagonista d'aquesta història.
D'acord, perquè en Sergi ha anat a parlar amb en Blai i amb en Pep Mercet, perquè evidentment, bé, les dues fonts fonamentals de la història, vaja, de la història de la Gralla de Sitges, més enllà de la colla primigènia, són la que poden explicar tant en Blai com en Josep, està clar.
Exacte, i per tant, què trobem, no? Que en Josep Mercet sí que hi participa. En Josep Mercet, no? L'impulsor dels Grallers i Timbalers Mercets, l'anem a buscar i ell ens explica amb més detall quines persones l'enregistren i el motiu pel qual es grava el disc, que també és interessant saber el motiu.
D'acord, comencem per les persones.
Exacte, van ser 4 grallers i 2 timbalers. Van ser en Guillem Alemany,
sí,
en Joan Montaner dels Molins, en Josep Maria Alemany i el mateix Josep Mercet. O sigui, en Josep Mercet va tocar en aquest disc, tot sigui dit, sí que és veritat, en substitució d'en Joan Vidal, que formava part dels grallers vells.
D'acord, en Joan Vidal, en Moret.
Exacte.
Exacte. És a dir, que en Josep Mercet, en el fons, va ser un col·laborador necessari pel disc.
Per enregistrar el disc.
D'aquesta manera. Aturem-nos un moment aquí. Guillem Alemany, l'any 1992, i Joan Montaner, l'any 1996. Hem agafat dues converses perquè vostès els puguin escoltar en el seu moment. Tot plegat, com deia en Sergi, va començar l'any 1952 a Vallcarca. I a partir d'aquí ha anat fent. Escolti.
Com nosaltres vam començar, no eren Samuel Barratxina, sinó que va ser el senyor Sabater, que hi havia el senyor Mirall d'alcalde, i l'ànima va ser el Rayo, Antoni Duran.
Rayo, famós Rayo.
Sí. Que ell es va començar, que juguem la gralla... A mi, jo estava treballant de companya amb un xicot, en Joan Vidal, i em va dir, diu, mira, ara me'n vaig a començar a tocar a la gralla. Dic, ja es vindré a veure, dic, ja vaig dir. I el Rayo, llavors, em va, com vaig anar allà jo, el Rayo va dir, tu te'n portaré una per tu. Dic, no, jo no volia tocar per ella. I mira, me'n va portar una i vaig començar així.
És a dir, que podem dir que en Guillermo toca la gralla de casualitat.
Sí, no.
No és potser per una tradició familiar o...
No. Jo pràcticament tampoc no he fet un ball a la meva vida, que el ball de Diables, com era molt petitet, ho vaig fer d'Àngel, però no a Sant Pere de Ribes, però no hem vist mai cap de ball jo.
Mm. No. Recordes quins van ser els teus primers companys?
El Joan Vidal, Joan Montaner, jo, i Timbalet portàvem el Duran, el Ràdio. Més tard va vindre en Joan Gené.
I ara ja veiem que bé, que des de fa molts anys també es va incorporar el teu fill, en Josep.
Sí, bueno, això ja va ser l'època de llavors que va entrar en Barratxina. Quan va entrar en Barratxina, llavors sí, van donar unes gralles, per cert, nosaltres van donar gralles llargues, i a mon fill li van donar una curta, i els altres també, que era també el fill d'en Joan, i després el fill d'altre de l'Emilio, Gené.
Bé, veu deixar els bastons? Per què us veu deixar els bastons?
Vaig deixar els bastons, llavors vaig casar i vaig venir aquí.
Sí.
I esclar, va passar, jo anava fent els bastons. I llavors, esclar, quan el raio em va dir això, diu, porta el gegant, no me li pesa massa. Diu, porta la gralla. I llavors vaig començar la gralla. Van començar l'any 52 a provar-ho. I llavors el 53...
A provar-ho, ja perquè això no ho havíeu fet mai.
No ho havíem fet mai. Llavors, vam provar, bé, què faríem? I llavors, esclar, anava al Carca per Sant Joan. I llavors, esclar, vam veure una experiència, que això s'ha de preparar més, que si no farem un fracàs aquí. Perquè és diferent de la Festa Major d'ara. Abans, la Festa Major, anàvem per tots els xalets. Estava de remar. I acabant el professor, encara es quedava a Can Sales, el Bart Oliva i el Roy.
I com veu aprendre les primeres cançons de Festa Major, els primers temes de Festa Major?
El primer Festa Major va ser aquest el del Vendrell,
sí.
Aquest amb Macari i l'Estó. Això, el que es va donar més lliçó per tocar el castell i molts ballers d'aquests, un any de Festa Major de Vilanova, estàvem allà dinant, perquè anàvem a dinar allà a l'estació, al bar de l'estació, hi havia un home que era de Sabadell, que era en Jaume de Sabadell, i aquell home diu, veniu cap aquí, jo us ensenyaré el castell, perquè és clar, tocaven, per això no el professionaven bé. I aquell home diu, veniu aquí, després de dinar. Sí, es va agafar allà en un costat i va començar a repassar, diu, bueno, ara ja podeu anar a tocar els castells. Si no, per això aquell home va ser un bon enginy. Però és clar, va venir el de Vendrell dues o tres vegades, això, poc, sort que en Guillermo sabia alguna cosa de solfa i anava agafant més, per això. Es va costar una miqueta, va costar una miqueta. Clar, perquè també, és clar, van passar molt i no es van apoyar avui ningú, m'entén? No, de guanyar no va apoyar ningú. Perquè, és clar, llavors un any va passar, clar, nosaltres a l'hora de cobrar volíem cobrar com els forasters. I llavors...
L'etern problema,
sí,
ja.
Sí, bueno, llavors, clar, a l'hora de plegar, llavors diu... Diu, Bob, que vosaltres encara feu plorar, diu, home, per l'amor de Déu, això a nosaltres es va caure.
Com un gerro d'aigua.
Sí, que et diguin això, a nosaltres va fer el que podíem. Diu, vosaltres voleu cobrar com els forasters i si encara feu plorar tocant. Això va ser el senyor Barratxina. No m'agradaria que d'allò.
No, només una expressió, sí, un moment que,
sí,
que es va...
Sí, el senyor Barratxina diu, si encara feu plorar vosaltres. I el senyor Massip, que era el que pagava, diu.
Aquest és el vermut d'aquest disc de l'any 1973 i han escoltat en Guillem Alemany, en Guillermo, entrevistat per en Pito Valera l'any 1992, i en Joan Montaner, a qui vam entrevistar l'abril del 1996 perquè en aquell moment fou homenatjat a Vilafranca amb motiu del Dia del Graller. I aquesta anècdota final d'en Joan Montaner davant d'en Samuel Barratxina dient, és que volem cobrar com els forasters, i en Samuel Barratxina dient-los que feien plorar la manera de tocar. Estem parlant de fa molts anys enrere, eh? El vermut. I ens havíem quedat en aquesta part de la història en què relacionava els membres d'aquesta colla de grallers que van interpretar aquest disc. Els tornem a repetir, Sergi.
En Guillem Alemany, en Joan Montaner dels Molins, en Josep Maria Alemany, i en el lloc d'en Joan Vidal, que no hi va participar, va tocar en Josep Marcet. En els timbals també teníem l'Emili Gené i en Luis Espanya.
Déu-n'hi-do.
Quatre gralles i dos timbals per enregistrar aquest disc.
Déu-n'hi-do.
I què enregistren? Com hem dit, el toc de matinades, els castells, el tom de processó i el vermut. Clar, en Josep Marcet ens explica que van tocar aquestes peces perquè eren fàcils i perquè també diu que no passaven del mi de dalt. És a dir, que a l'hora de tocar només ho feien amb 7 o 8 notes. També ens ha explicat que no va ser fàcil enregistrar el disc, no? Perquè van estar moltíssimes hores provant que sonés bé. Durant el vermut també ens deien que els graiers els hi costava entrar. És a dir, que no entraven tots a l'hora, que van començar a enregistrar la peça, s'equivocaven a l'entrada i havien de tornar a començar.
El vermut, tant, que sembla complicat. Allò tan fàcil... Però el vermut caus si no comences bé. Com a vegades algú diu, ostres, quina arrencada, no? Després, si cas, recondueix, però aquest inici del vermut és un inici traïdor. Sí. Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí. És com les primeres notes de la sortida de les dues.
Exacte.
Que encara t'estàs trobant l'afinació.
I dius, bueno, a veure si ho arrenquem d'una vegada o no. Vermut, per tant, peces fàcils.
Peces fàcils. Peces fàcils són les que es van enregistrar en aquest disc 4, un disc curt, de poca...
Sí, sí, de dues peces per cara.
Exacte. I ara us hem explicat què van gravar i com ho van gravar. Però falta descobrir el motiu pel qual es van registrar aquest disc.
D'acord, doncs fiquem-hi abans les matinades del disc. És important, sobretot, contextualitzar les coses, perquè des de l'any 73 ençà, evidentment, estem parlant de fa 50 anys enrere, les gralles han canviat molt, la forma de tocar, l'evolució en la manera de tocar, i aquest disc va sortir al mercat 43 anys després del darrer disc de gralles que existia a Catalunya, enregistrat l'any 30. O sigui que això no deixava de ser, diguem-ne, una fita històrica i un impacte dins de l'aleshores petitíssim món de la gralla.
Exacte.
Ens havíem quedat en, no sé si dir, a punt d'arribar a la part més tensa, més cantalluda d'aquesta història. Vinga.
Recordem-ho, eh? És el tercer disc de gralles que es grava a Catalunya. Es grava l'octubre del 1973, 50 anys. També és el primer disc que s'enregistra de gralles a Sitges, que s'enregistra a Barcelona. I el disc es grava gràcies a dues figures.
Sí.
El sitgetà Ricard Baqués.
Sí.
I també gràcies a un periodista de Vilafranca que en Ricard Baqués coneixia i que tenia relació amb Erixa, aquesta companyia.
Amb la
companyia editora, exacte, la discogràfica. I segons ens explica en Josep Mercet, en Ricard Baqués, que es coneixien amb en Mercet de tota la vida i eren amics de sempre, en Baqués li diu al Mercet que aquest periodista de Vilafranca li havia proposat enregistrar un disc amb els grallers de Sitges. A en Josep Mercet li sembla bé la idea. En Mercet, però, li diu a en Baqués que haurien de tocar tots junts, és a dir, els grallers vells, en Guillem Alemany, sí, en Joan Montaner i en Joan Vidal, amb la colla d'en Blai Fontanals i en Mercet, que en aquell
moment, que en aquell moment encara tocaven junts.
Exacte. Però en Blai Fontanals, l'any 73, que és quan s'enregistra el disc, li diu a en Mercet que no poden tocar junts, que no poden tocar amb els grallers vells. En Blai Fontanals ens ha explicat que ahir li va dir a en Mercet que no podien tocar Blai i Mercet amb els vells, perquè els seus sons, les maneres de tocar, no, eren...
Era difícilment encaixable,
exacte,
això.
Dues tendències, dos models. En Mercet ens ha dit que ell ho va entendre, no? I entenia això que comentava en Blai, que
una qüestió de criteri musical.
Exacte, exacte. I li va dir en Ricard Baqués, doncs, la persona que proposa el disc,
sí,
d'acord, doncs, Ricard, que millor que només gravin els grallers vells, i així més fàcil, no? No, i per tant, en Mercet i en Blai no hi participarien. També és veritat que hem parlat amb alguns grallers de Sitges, de l'escola de grallers,
sí,
Mercets, converses disteses, no formals, ni res d'això. I també ens deien que, d'alguna manera, en Blai i en Mercet també tenien dues tendències diferents a l'hora de tocar la gralla junts. I, per tant, ara us avanço que aquest disc va suposar, d'alguna manera, el trencament d'en Blai Fontanals i d'en Josep Mercet l'any 73. O sigui, aquest disc va fer que ells dos, que recordem-ho, des del 71 tocaven junts, com un sol grup, deixessin de tocar. I aquí ens hem d'aturar per entendre el context, per entendre aquesta història, perquè, com hem dit, comença tot això al 73, però hem de tirar 20 anys enrere.
Sembla mentida, perquè estem parlant de els grallers vells i el difícil encaix des del punt de vista del criteri musical amb l'escola de grallers, on el que aquell moment significava el grup d'en Blai Fontanals i en Josep Mercet, i a la vegada la diferència de criteri musical entre en Blai i en Josep.
Sí, sí.
O sigui que, de fet, tenim tres criteris musicals diferents que es movien per aquí al mig en l'elaboració d'aquest disc. Va, fiquem-hi el darrer dels temes per entrar en la part també més contundent de la història, que quedi clar que en Sergi ha parlat amb tothom i té el permís de tothom per explicar aquesta part de la història, que no és una part... A veure, aquí el que fem valer és el fet històric de l'enregistrament del disc i del paper dels grallers sitgetans en la història de les gralles i de la música vinculada al folclore a Catalunya, i després hi ha aquestes històries que estan en el rerefons, que no són, per dir-ho d'alguna manera, tan agradables de recordar, però que formen part també del fil històric que comentem. Va, el toc de processó. Per tant, teníem, per una banda, una oferta d'enregistrament d'un disc, que era quelcom molt important, una oferta que s'accepta, però que al final es considera que enregistrin el disc els grallers veterans, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte. Aquest és el
aquest
fet...
és, diguem-ne, es queda d'aquesta manera.
Mm-hmm. I sí que m'agradaria explicar també el context. Perquè
quan has dit anem 20
exacte,
anys abans...
Anem 20 anys enrere, l'any 52, perquè sí, has posat un tall de dos dels
Guillermo i
d'en
Joan,
que han explicat una part d'aquesta història, però potser molts dels oients encara no...
Vinga.
No ho tenen del tot clar, no? Recordem, el 1952, a Catalunya queden 14 graiers i 7 timbals a tot Catalunya. La graia passava per situacions complicades, però clar, Sitges necessitàvem graiers per als nostres balls, per la nostra festa major, i per tant... la comissió de festes tenia problemes per trobar-ne. I aquí, com hem sentit abans en el tall, l'Antoni Duran i el Mirall en Rayo va tenir un paper fonamental perquè tenia una col·lecció de gralles molt destacada i, per tant, l'Antoni Duran i el president de la comissió de festes, en Manuel Sabater, decideixen donar 3 gralles a 3 sitgetans perquè aprenguessin a tocar aquest instrument, gràcies a l'Antoni Duran, que les va cedir de la seva col·lecció.
Aquí ve... quan en Guillermo explica en el seu testimoni l'any 1992 que sobretot en Manel Sabater va ser l'home que va arrencar tot aquest procés, el qual després, òbviament, en Samuel Barrachina, gairebé d'una manera col·lateral, s'hi va afegir. Però Manuel Sabater va ser qui, d'alguna forma, va fer de pont entre en Rayo i els grallers, els futurs grallers.
Els futurs grallers vells, que són aquests, el del disc del 73, que eren en Guillem Alemany, en Joan Montaner i en Joan Vidal, amb en Rayo al timbal. Per tant, aquesta és la primera formació de grallers de Sitges i de la primera escola de grallers del 52. Aquests 3 grallers i els timbals doncs, van anar també ensenyant a altres persones perquè toquessin també aquest instrument per festa major. A tot això, l'Ajuntament, al cap d'uns anys, encarrega un torner de Torelló que construeixin més gralles, més instruments, i comencen a sortir més colles. A partir del 66 ja hi havia uns 4 grups de grallers a Sitges. I el 1969, en Blai Fontanals,
sí,
que ballava bastons en aquell moment, no tocava la gralla, com en Blai deia, veia que faltaven músics, decideix anar, demanar-li a en Guillem Alemany que li ensenyi a tocar la graia, l'octubre del 1969. El 70, en Blai Fontanals surt per la Festa Major de Sant Pau, a Ribes, tocant la graia, però ens explica que les seves ganes de tocar anaven molt més enllà, no? Ell tenia de referent en aquells temps un dolçainer valencià, en Joan Blasco, que es veu que era molt bo. Jo m'he escoltat algun clip i sona molt bé pel context en el qual ens trobàvem. I per tant, en Blai ens explica que per fer colla i sol, és a dir, ell sol amb algú altre, que
sí,
no posin els grallers vells,
sí.
Li diuen Josep Marcet, que es coneixien de les caramelles del patronat, li proposa de fer colla amb en Marcet perquè en sabia de música. Per tant, en Marcet comença...
S'incorpora. Sí.
El 70, en Blai marxa a l'Emília a Saragossa, i mentrestant en Josep Marcet també comença a prendre calla, a fer canyes, i per la Santa Tecla del 71, la vigília de Santa Tecla, en Blai Fontanals i en Josep Marcet surten tocant junts la graia per primer cop a Sitges. Cosa que ja en els darrers anys ho hem anat recordant, però val la pena recordar-ho. Perquè,
oh, i tant que sí.
A més, m'ha cridat l'atenció que va ser una sortida després del Castell de Foc de Santa Tecla. Una sortida després del Castell de Foc de Santa Tecla.
És a dir, aquesta primera sortida conjunta entre en Blai i en Pep Marcet va ser després del Castell de Foc de Santa Tecla.
Després del Castell de Foc. Això és el que ens deien en Josep Marcet i a més...
No, clar, no hi ha dubte.
Anaven acompanyats d'en Lluís Fortià del timbal, sí, que recordem-ho, va sortir la vigília.
Ah, exacte, que hi ha aquella fotografia també clàssica... Ai... El Palau de la Música, el Palau de la Música, amb en Lluís Cortià del timbal.
Mm. Uf. I el dia següent ja no va sortir en el seu lloc en Josep Surià.
Un altre també, veteraníssim. Exacte. Veteraníssim.
Per tant, per la Santa Tecla del 71, surten junts.
Junts.
El 72 també.
Sí.
La Festa Major del 1970, del 1973 també.
I
a partir d'aquí arriba la proposta de gravació d'en disc. I com en Blai, com hem dit, en Blai i Mercè tenien aquestes dues maneres d'entendre la graia.
Sí, sí, sí.
El fet d'aquesta gravació del disc va precipitar d'alguna manera
que les divergències de
exacte.
D'acord.
Aquest disc va precipitar d'alguna manera que deixessin de tocar junts. I per tant, va passar el que tots ja sabem.
D'alguna forma, quan els has entrevistat, si no hi hagués hagut el disc, hagués passat igualment aquest... Quina sensació...
No t'ho sabria
fa
dir.
Fa de mal dir, eh?
Sí, jo no t'ho sabria dir.
És que però... jo tinc la sensació que sí.
Per el que diuen...
Altres... Perquè és que són dues, i els exacte. Que hem viscut les entrades de Grallers, sobretot dels anys 80 o de mitjans dels 70 i tots els 80, és evident que hi ha hagut dues formes diferents de tocar.
Exacte, jo, pel que et comentava abans, de que he parlat també amb altres Grallers de l'escola, sí. Dels Mercets, de manera distesa... És això, en el fons ells dos també tenien dues tendències de tocar i jo crec que d'alguna manera xocaven,
sí.
Si més no a la Festa Major del 73
i de marcar tendència.
Clar.
Encara hi ha grallers que blaiegen. Però això de blaiejar és com capriejar. No s'és Joan Capri i no s'és Blai Fontanals. Compte amb això de blaiejar quan no ets en Blai, perquè en Blai feia coses que diguem-ne irrepetibles o que costa molt de repetir i d'imitar. I encara hi ha grallers que allò que intenten imitar aquells finals d'en Blai, que eren inesgotables en els seus moments i que formaven part del senyal d'identitat, en aquest sentit, de l'escola de grallers d'en Blai, com aquestes canyes, aquestes inxes d'en Rafael Mercet marcaven també el so dels Mercets i la manera de tocar.
Exacte.
Però d'alguna forma el disc
sí.
Els va posicionar en dos costats diferents.
Jo crec que és així. Jo crec que és així aquest disc. Recordem-ho, la Festa Major del 73 surten junts, el disc s'enregistra a l'octubre d'aquell mateix any.
Sí.
I el 74 ja no toquen junts. Per tant...
Hi ha una relació causa-efecte gairebé, eh?
Sí, per tant, jo crec que gràcies a aquest disc, no?, que tenim enregistrat a Sitges i d'alguna manera aquest disc va fer o ha fet que avui Sitges tingui aquests dos grans grups, els Mercets.
Absolutament.
I els Blaiets o l'Escola de Grallers de Sitges,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Per tant, sense aquest disc potser qui sap què hauria passat,
amb
les Grallers de Sitges, si hauria tingut aquest, no? Si ara mateix Sitges tindria aquest gran nombre de grallers.
Però que està clar no? És que més enllà dels criteris, les Grallers de Sitges no serien res del que són sense en Blai i sense en Pep Mercet. Això és evident.
Això és així.
I ells dos, respecte, òbviament, a la trajectòria dels veterans, que els hi van deixar el testimoni de començar a tocar, però és evident que la gralla ha evolucionat. Escoltant el disc, hom també s'adona fins a quin punt ha evolucionat la manera de tocar i s'ha perfeccionat la manera de tocar, està clar.
I evidentment, si agafem ara no, el so de les gralles dels Mercet i el so de les gralles de l'Escola de Grallers, són dos sons diferents. I tant un és bo com l'altre.
Absolutament.
Vull dir que els dos tenen els seus estils particulars.
Bons, defensables, tot.
Exacte. I sonen...
I afortunadament no hem caigut en la falera gegantera. Que aquí segur que Blai i Pep Mercet estarien d'acord en que això de la falera gegantera ha estat una altra manera d'entendre l'acompanyament dels balls que difícilment entraria en molts casos dins el mínim que es pot demanar a una colla de grallers. I afegim alguna cosa més? Perquè déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, aquesta és la història, aquesta és la història del 73, del disc, tot el que comporta i que produeix, no?, aquests dos grans grups que tenim a Sitges amb Mercedes.
Doncs volíem avui recuperar l'esperit d'aquest disc i sobretot marcar el 50è aniversari d'un disc que va fer història. Les Gralles, música viva del poble amb l'Escola de Grallers de Sitges d'aquell temps i tot el que va succeir després de l'enregistrament d'aquell disc. Ho ha anat a cercar en Sergi i li ha sortit una història, home, bonica d'escoltar, i per reflexionar.
I també agrair en Blai Fontanals i en Josep Mercè la predisposició total per poder conversar amb ells tranquil·lament.
I per poder explicar la conversa. Que no són mai coses d'aquelles que dius ai, tal, els desencontres no són mai bons d'explicar, però per descomptat que d'aquest desencontre també n'han sortit grans coses. Sergi, gràcies per la feina.
A vosaltres.
I bona festa major.
Bona festa major.